COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12:20 des de Tarragona. Continuem arrere en COPE. És dilluns, és 3 d'abril, el dia en què sabem que l'atur juvenil a Tarragona supera en 10 punts la mitjana de la demarcació. A les nostres comarques hi ha 17.200 aturats menors de 30 anys i el sou brut al mes de mitjana dels menors de 30 anys és de 1.100 euros. Aquestes són les dades, la realitat del carrer, els sous baixos, contractes en precari i un futur força desalentador, per desgràcia, per molta gent. Per tant, potser s'hauria de posar major focus en això, mentre alguns diuen que la crisi ja s'ha superat de llarg. La crisi per alguns probablement sí, però no per la majoria. Com cada dia hi posem música a tot plegat i avui, 3 d'abril, dia en què fa anys Kiko Veneno, sona Contigo.
Y es el mundo, mundo que está solo, solito. Por eso contigo camino yo, contigo por esta senda, contigo busco el camino.
Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona, parlarem d'emprenedoria amb en Pedro Olivares, de Salto Conret, a veure què poden fer els emprenedors i emprenedores per sentir-se menys sols i soles en aquest camí. Farem també el cafè dels dilluns, avui amb la Berta Cabré, presidenta de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, i a partir de la una parlarem de comunitats de veïns amb el Diego Reyes. Molta atenció avui a aquest debat. I ja saben també que els dilluns toca Sibarita i, com no, anirem de vins. A la carta d'avui tenim els del celler Mas Foraster.
Salto, levante delante mía.
Esperem les seves propostes, les seves opinions a través del compte de Twitter del programa, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe ens poden escoltar a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
12:22, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Comencem una setmana que serà força tranquil·la a les comarques de Tarragona. Cel molt clar avui, amb alguns núvols d'evolució a l'interior i prou, i unes temperatures que pujaran. Esperem màximes de 22 graus avui a Tarragona i al Vendrell, 23 a Reus, 24 a Tortosa i 19 a Gandesa. Pel que fa al vent, a la meitat sud hi bufa el mestral, encara és fort a aquesta hora del matí, després anirà fluixant, i a la resta el vent es manté fluix, variable, amb tendència a bufar de l'oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. Els expliquem que han arribat ja els 24 primers interns des de Brians 2 a la presó de Masdenric de Tarragona. Es dona així el tret de sortida al trasllat esglaonat de 450 presos que ompliran aquest centre penitenciari tarragoní fins al 81% de la seva capacitat. És un dels moviments pel tancament de la Model de Barcelona. Aquest trasllat gradual de presos, que també arribaran de Ponent, per exemple, es farà fins al mes de setembre. Masdenric, al terme del Catllà, passarà de tenir una ocupació del 37% al 81%. La xifra del matí avui són els 13.000 quilos d'aliments recollits aquest cap de setmana en la campanya del Banc d'Aliments i Carrefour als supermercats de Tarragona i Reus. Una xifra més que positiva, tot i que la feina de l'entitat no s'atura ni un dia i requereix ajuda constant. El Banc d'Aliments continua ajudant més de 25.000 persones a les comarques de Tarragona. Destaquem també que el síndic de Greuges reclama més recursos per als serveis socials per evitar casos de pobresa energètica com el de la dona de Reus. Per pal·liar aquestes mancances, ha recomanat que s'agiliti el desplegament de la normativa i s'aprovi un reglament que faciliti la coordinació entre subministradores i administracions locals. Aquesta comunicació, diu el síndic, hauria de tenir caràcter preventiu i l'haurien d'activar les mateixes companyies i no la inversa. Mentre no es faci efectiu el desplegament normatiu, el síndic demana a les empreses que adoptin la pràctica general d'informar els serveis socials en el supòsit de risc de tall de servei. En successos han desmantellat una plantació de marihuana amb 340 plantes a l'interior d'una casa de Reus. En total, 18 quilos de marihuana. Un home de 24 anys va ser detingut per cultiu i tràfic de drogues. Els agents van accedir a la casa i en arribar al garatge van trobar la plantació amb el sistema de ventiladors, focus, motors d'extracció d'aire i tot el necessari per cultivar la marihuana. A més de plantes, els agents també van intervenir tot el sistema de cultiu i una bàscula de precisió. I precisament els Mossos han detingut aquest cap de setmana a Salou tres homes com a presumptes autors de 34 robatoris amb força en diversos domicilis. Els acusen també de pertinença a grup criminal. Actuaven en cases aïllades, properes a vies ràpides per assegurar la fugida. Accedien als immobles escalant els balcons i forçant també portes i finestres. Segons els Mossos, la investigació va començar al febrer quan es va detectar un increment significatiu de robatoris a Tàrrega, Cervera, Guissona, Ponts i la Seu d'Urgell. El passat mes de març els van enxampar infragantia a Castelldefels. Els tres lladres d'entre 29 i 31 anys són de nacionalitat albanesa i vivien a Salou. Actuaven sempre a la tarda i al vespre. La investigació, per cert, continua oberta i no es descarten més detencions. Notícia econòmica del matí. La pràctica de la sembra en sec s'ha estès entre els arrossaires del Delta i s'aplicarà enguany a unes 2.000 hectàrees. Passen de 120 hectàrees a 2.000 i és que la reducció de costos i la possibilitat de conviure amb plagues com el caragol maçana han animat els agricultors a provar el sistema. Redueix de mitjana 300 euros de costos per hectàrea. Permet també reduir consum d'aigua i emissió de gasos d'efecte hivernacle. Juan Carlos Fornós és el gerent d'Ebrecultius i ho explicava així a l'Agència Catalana de Notícies.
En lo que es farà any serà un factor molt important per a dir tirem avant el sistema o fem un pas atrás. La iniciativa que es va agarrar l'any passat ha ajudat a que enguany espero que funcione millor la cosa perquè veiem les avantatges, o sigui, els inconvenients que vam tindre l'any passat, enguany els hem anat corrigint. També tinc clar que en sortiran uns altres, evidentment, i tal i com ho veig, la plaga no podem pensar avui per avui en una erradicació perquè és impossible, perquè estem convivint en un ecosistema i ho destrossaríem tot. Sinó que crec que hem d'anar a la convivència en ella. Si som capaços de regularitzar la plaga que tenim al nostre camp, ja li tenim llavors la batalla guanyada.
Fornós està convençut que si els resultats d'aquesta campanya són bons, la implantació de la sembra en sec de l'arròs al Delta serà imparable i pot arribar a implantar-se entre un 50 i un 70% del total de la superfície del Delta. Ens quedem a les Terres de l'Ebre. Tortosa comença avui la tercera fase de les excavacions arqueològiques al solar davant de la catedral. Els treballs duraran un mes i permetran aprofundir en la troballa de l'absis de la primera església visigoda de la ciutat i comprovar també si hi ha més restes del temple. Les excavacions ocuparan una part del carrer Croera, però els vianants podran continuar passant-hi. La primera tinent d'alcalde d'Urbanisme de Tortosa és la Meritxell Roger.
Esperem que durant un període aproximat d'un mes faran aquestes excavacions i l'objectiu és doble. En primer lloc, excavar on hi ha les restes de la basílica, d'aquesta basílica, i per tant veure com continua, si és el cas de que continua i com es pot acabar datant, i en segon lloc també aprofundiran amb la data de la muralla, fent unes cates a la muralla també per acabar de determinar exactament quina és la cronologia de la construcció de la muralla romana, que sabeu que ens va aparèixer en un tram important de les excavacions.
Les 12:29, pràcticament. Tarragona s'ha vestit de dol aquest diumenge per donar l'últim adeu a la Sala Trono. Una cinquantena de tarragonins recorrien aquest diumenge els carrers entre la plaça de la Font i el local en comitiva i vestit de negre per dir adeu a aquest espai després de 14 anys de programació teatral. Gairebé 2.000 persones han vist el seu darrer espectacle i ara el local al carrer Misses Sitges continuarà com a indret d'assaig i producció mentre busquen un nou espai. El director de la Sala Trono és Joan Negrier.
Volien, dintre del casc antic, perquè creiem que dinamitzàvem una part del casc antic que no estava molt dinamitzada, però hem vist que és impossible. O sigui, el casc antic l'hem rastrejat tot i no hi ha cap opció. Llavors ja ens hem obert a la ciutat, on sigui, un lloc, evidentment, que reuneixi les característiques que demanem, amb un encant especial per poder fer teatre de proximitat. Seguim buscant, no parem de treballar per mirar espais nous, públics i privats, això sí, però encara no podem dir que hi hagi res, perquè no tenim res. Jo confio en que surti alguna cosa.
La producció de la Trono mentre no s'atura. La pròxima serà, tancada des de fa temps, serà els 3 aniversaris. És una coproducció on, a més de Tarragona, hi participen Valls, Reus, el Villarroel i el Teatre de Salt. Es presentarà el 28 d'abril al Teatre Metropol de Tarragona. L'estrena oficial serà a Barcelona. I encara en plana cultural, el film finlandès Satan Kanit ha estat guardonat aquest cap de setmana amb el premi al millor curtmetratge en la 19a edició del Festival Europeu de Curtmetratges de Reus. Timecode, la producció de l'Escola de Cinema de Reus amb direcció de Juanjo Jiménez, s'ha endut també el tercer premi al millor curtmetratge i el guardó al millor curt de producció catalana. El Festival Europeu de Curtmetratges ha tancat amb molt bones xifres i perspectives cap a la propera edició. Escoltem la seva codirectora, la Sílvia Ferran.
La veritat és que sí, que amb els anys, 19 anys, ens hem pogut veure, no?, aquesta evolució, no?, de públic, o sigui, de participants en aquestes activitats que eren molt joves, no?, com ara són assidus, no?, a la sala de projecció. Vull dir que sí que hem vist una evolució, la veiem i l'anem seguint perquè la cuidem també, no?, perquè es crea com un vincle com molt familiar, no?
Són les 12:31, breu apunt d'esports, derrota del Nàstic davant l'Almeria per 1-0 i també derrota del Reus aquest cap de setmana, 1-0 davant del Lugo. I en esports hem de lamentar la mort de Jaume Llauradó, que va ser president de Roda de Barà durant 4 anys a la dècada dels 90. Llauradó també va ser vicepresident del Barça en l'època Gaspar i propietari de la Unió Esportiva Lleida. En Jaume Llauradó ha mort als 73 anys, víctima d'una malaltia. I ràpidament fem una ullada a les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu: Tarragona recicla mejor, pero todavía de modo insuficiente. I la foto és per al tret de sortida de la Setmana Santa de la ciutat. Al Reus Digital, Mossos i policies locals redueixen al mínim la incidència del top manta al Baix Camp. I si fem una ullada al del Camp.cat, hi trobem: comença el compte enrere per l'Adrià, el reusenc detingut durant els aldarulls de Can Vies. Finalment, avui al Tarragona 21 diuen: pas enrere dolorós, referint-se a la derrota del Nàstic. Amb això acabem el repàs informatiu, 50 segons per la publicitat i fem el cafè del dilluns.
Ven a ahorrar a Hipercor. Hasta el 12 de abril tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Y unas ofertas estupendas.
Como un 40% de descuento, más un 21% adicional en todos los colchones y arcones.
Y puedes pagar hasta en 12 meses.
En Hipercor e Hipercor.es. Consulta condiciones.
Volia arreglar la meva finca al registre de la propietat per assegurar-la i que els meus fills no tinguin problemes quan jo ja no hi sigui. Que com ho vaig solucionar? Vaig parlar amb el Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topogràfica. Treballen cada dia amb registradors i notaris. Finalment vam inscriure la cartografia de la propietat i ara la meva parcel·la coincideix amb la realitat del cadastre i el registre de la propietat. Ara estic tranquil.
Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topogràfica. Els professionals especialitzats en la delimitació de la propietat immobiliària. Estan al carrer Palai 9, primer primera. Telèfon 93 317 4198. A COPE Tarragona és l'hora del cafè.
Trenta-tres minuts que passen de les 12, hora del cafè, és dilluns 3 d'abril i el prenem amb la Berta Cabré, presidenta de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Berta, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per ser aquí. Primera pregunta, com prens el cafè, si és que em prens?
Ah, sí, a mi m'agrada molt el cafè. Sol.
Sol, eh? O sigui, la propera vegada te'l tinc preparat ja, eh? Escolta, estem a les portes de la Setmana Santa. Com es presenta això? Perquè fa poc sabíem que els càmpings eren una de les primeres opcions, no?, per aquestes escapades, potser de pretemporada, no?
Així és, el càmping és una molt bona opció i per iniciar la part més de bon temps, no?
Sí.
I per tant, a l'aire lliure és un entorn ideal. La Setmana Santa es presenta força bé, està animada, les reserves estan sent positives. El que fa a l'allotjament, doncs, pràcticament els càmpings estan gairebé ja amb ocupacions molt, molt altes, sí. I per tant, tot apunta que anirà bé. Amb el sector del càmping sempre sabem que hi ha un factor més a tenir en compte que el sector turístic normal, que és la climatologia,
exacte,
no? Per tant, nosaltres sempre estem expectants al cel i en funció de com evolucioni i com arribi el moment, doncs notarem les estades, doncs s'allargaran o s'escurçaran.
Clar, esteu, suposo, molt acostumats a les anul·lacions de darrera hora, no?, per qüestions del clima.
Pot passar, sí. No? Pot passar. En una climatologia, per sort, tenim una demarcació que el clima ens acompanya moltíssim, no? I això ens ajuda i facilita que les estades s'allarguin. Però és cert que si la climatologia no és bona, hi ha la tendència a escurçar-se o anul·lar-se.
Clar. Per tant, bones perspectives. De fet, no sé si hi ha molts càmpings. Quants en formeu per ara mateix de l'associació?
A l'associació som 56 càmpings de tota la província de Tarragona.
I d'aquests n'hi ha que agafen, quants agafen la Setmana Santa com per iniciar temporada? Perquè no tots obren tot l'any.
No, estem entre el 15 i el 20% de càmpings que obren tot l'any i la resta han iniciat ja aquests dies previs o estan fent-ho aquests dies la seva ja inici de temporada. Sí que la Setmana Santa és el tret de sortida pel 100% del sector del càmping, obrim ja les portes i aquí ja estarem oberts doncs, fins a Tots Sants, a tots ells pràcticament, i després, com dèiem, encara hi ha una oferta que continua tot l'any i que va creixent poquet a poquet.
Clar. La veritat és que està mirant les dades de 2016 i són, jo crec que força bones, no? Perquè vau tenir en total, parlem de la demarcació de Tarragona, 8 milions de pernoctacions, oferiu més de 70.000 places, no? Respecte a l'any anterior, ha crescut, s'ha mantingut, Berta?
Doncs així és, vam tindre un creixement en pernoctacions, havíem partit el 2015 amb 7,7 milions de pernoctacions i vam arribar a 8,3 milions de pernoctacions. Per tant, l'any passat vam estar molt contents, va ser un any satisfactori per nosaltres i bé, confiem que aquest any doncs, almenys hi hagi un manteniment. De moment les reserves sembla que intueixin que hi pugui haver un manteniment d'estades i per tant això ja és favorable. Hem de pensar que el nostre client és un client molt de proximitat i, per tant, el 60% del nostre client és un client que ve de l'estat espanyol o català i el 40% és internacional. En aquests mercats més de proximitat encara hi ha moltíssimes famílies que no han descobert el món del càmping com una opció de vacances. Per tant, hi ha recorregut a poder mantenir aquestes pernoctacions i incrementar-les també. És el que esperem, que la gent entengui o conegui el que és el món del càmping avui en dia i per això doncs, el que intentem fer a nivell de l'associació és molta promoció en aquesta línia, no? A donar a conèixer i gràcies a doncs, entrevistes com el que parlarem ara, doncs també tindrem l'oportunitat d'explicar a les famílies que el càmping és una opció de vacances molt, molt atractiva i que qui ho prova s'hi apassiona. Sí. Igual que qui treballa s'hi apassiona, doncs qui ho prova també.
De fet, jo crec que hi ha molt desconeixement, no? Jo ho dic molt bé, perquè hi ha moltes opcions, no? Perquè a vegades pot ser molta gent quan pensa en càmping, li ve al cap la tenda i no és així. Avui en dia tenim múltiples opcions des de, evidentment, caravana, no? Els bungalows, no? Hi ha mil opcions i aquí també entra la feina que feu els càmpings també de renovació per adaptar-vos a aquesta oferta, no? Aquesta demanda també que hi ha diferent.
Així és. De fet, el càmping ha evolucionat moltíssim, diria que jo és un dels sectors que més ha evolucionat en els últims anys. Parlàvem de com bé deies, de la tenda de campanya. Avui la tenda de campanya existeix, tenim clients que venen amb tenda, però tenim clients que venen amb tenda perquè els agrada provar i fer una cosa totalment molt diferenciada, no? Però no és l'estàndard més habitual. Avui en dia vivim en una societat de molt de confort i de molta qualitat. Els càmpings s'han adaptat i oferim qualitat i confort al nivell que estem acostumats de vida i, per tant, inclús superem les expectatives del client. En aquest últim any, el sector dels càmpings de la demarcació de Tarragona ha fet una inversió de 40 milions d'euros. Per tant, és una xifra molt significativa. No ho hem fet aprofitant que era el 40è aniversari, 40 milions,
Ho hem feu tardant. 40 anys aquest 2017 i heu invertit 40 milions, no?
Així és. Hem tingut, cada any destaquen alguns dels establiments, fan inversions més fortes. Aquest any s'ha produït doncs, que un dels establiments de la nostra associació ha fet una inversió molt, molt important i ha sumat i ha ajudat que aquesta xifra encara sigui més elevada que el que és habitualment. Però és cert que el càmping innova i aposta per aquesta reconversió any rere any i el que busquem, que és el nostre client, que és un client molt fidel i que repeteix, l'hem de sorprendre, l'hem de superar les expectatives que ell té creades i, per tant, això vol dir que hem de millorar en qualitat i en servei. Són els nostres grans propòsits. Tenim un entorn que és únic, fem vacances a l'aire lliure, això no passa cada dia. A més, és molt diferent del dia a dia que tenim. Mm-hmm. Vivim en ciutats i vivim tancats i, per tant, el càmping el que t'ofereix és tot el contrari, és llibertat, és poder estar a l'aire lliure i que els nens gaudeixin, no? I que els nens gaudeixin en un entorn segur. Això difícilment ho trobes, i en un càmping es produeix.
És aquest el perfil majoritari que opta pel càmping, família amb nens més o menys petits, no?
Sí, el nostre client principal és el client familiar, però si visitem ara els càmpings, avui, si féssim una visita dels càmpings que tenim oberts, que les vacances escolars encara no s'han produït, el nostre client que tenim és un client sènior, majoritàriament centreeuropeu, perquè és el que està més acostumat a fer càmping i culturalment ho tenen més interioritzat, i que, per tant, seria aquell sènior que aprofita i diu: vaig a passar una setmana, 15 dies, 20 dies, no saben. Saben quan entren, però no saben quan surten, perquè disposen de molt de temps, i, per tant, si estan bé, estan còmodes i el clima els acompanya, allarguen la seva estada. Per tant, és un client també que ens acompanya. Cal dir, però, que el nostre client estrella és el client familiar, perquè el càmping és un entorn ideal per famílies.
Clar. Ara jo diré una paraula que ho hem estat parlant justament amb la Berta abans de començar el programa, és el glamping. Que m'has dit que això està molt de moda. A veure, què és això del glamping?
El glamping és una paraula que uneix glamour i càmping. El que busquem és precisament fugir de l'estereotip que hi ha del món del càmping, que és un terreny vast amb una tenda de campanya i poc més, sinó que el que diem és, en els càmpings podeu fer glamping també. Glamping és buscar aquest glamour, buscar aquest toc chic, no? Buscar aquesta cosa més novedosa, i dintre dels càmpings, cada càmping en la seva especialització, perquè això també cal dir-ho, els càmpings no es fan en sèrie. Per tant, cada càmping té un encant i té unes característiques en funció del seu entorn on estan ubicat, o en funció d'aquella propietat que li agrada molt la zona més cultural, doncs tindran un entorn com a més cultural. En funció de les característiques, cadascú busca i li dona un toc especial. El glamping, també, en cada càmping el trobaràs d'una manera diferenciada, i si un vol fer càmping amb glamour, doncs trobarà que els càmpings li ofereixen un glamping. Com s'ofereix aquest glamping? Doncs pot ser, per exemple, amb uns lodges tipus safari, no? D'unes dimensions bastant grans, en què disfrutes del càmping, però amb una qualitat i amb una experiència com si estiguessis en un safari. En un altre càmping haurà creat una zona de vegetació molt específica, que quan faràs allí, doncs aniràs amb la teva caravana o amb l'autocaravana, doncs disfrutaràs del càmping d'una manera molt, molt excepcional. Un altre, a lo millor, doncs tindrà un bungalow tipus iglú, de fusta, petitet, que et donarà un encant i doncs serà un punt més romanticó, no?, per dir alguna cosa. Doncs, per tant, en cada càmping, el glamping es pot produir de formes diferents. Però és una manera de provar. Anem a provar càmping fent glamping.
Clar. És una manera de captar potser una clientela diferent, també, no?, que s'introdueixi en aquest món del càmping, perquè això ho has dit ara al començar l'entrevista, qui ho prova repeteix.
Així és, qui ho prova repeteix. Això estem segurs i convençuts. Perquè encara ens passa molt sovint. A la recepció entres i diuen: ah, però fer càmping així, sí. Bueno, és que fer càmping així és com passa ara. Estem a l'any 2017 i els càmpings són així. Per tant, qui ho ha provat, i va amb nens especialment, repeteix, perquè els nens fan amics, els nens no volen marxar del càmping, els nens insisteixen en repetir i tornar al càmping, i per tant és un entorn que per ells és molt agradable.
Expliqui'ns les seves experiències de càmping a través del Twitter, si volen, @copetarragona, i després les anirem repassant. Abans de que se m'acabi el temps, Berta, esteu de 40è aniversari i, per tant, heu preparat coses especials per aquest any, no?, que esteu preparant.
Així és. Volem fer... 40 anys no es fan cada dia, i volem fer una mica una visió d'aquest passat, present i futur del món del càmping, amb diferents accions. La que hem iniciat tot just ara és un sorteig que fem de 40 euros per passar un cap de setmana a través de la pàgina web de l'associació, que és www.campingstarragona.es. Es pot participar d'aquest sorteig, i és una manera de donar a conèixer el món del càmping. Aquelles famílies que encara no ho han provat tenen una opció, que per 40 euros tota la família poden passar un cap de setmana en un càmping i descobrir el que és el món del càmping. Això és una acció que hem iniciat ara, però en farem moltes d'altres. Properament també hi ha una jornada professional. Aquest any el món del càmping, junt amb la universitat, ha creat un postgrau, ha estat la primera edició, que és un postgrau en innovació en la gestió de càmpings, i finalitza, doncs, farem una finalització amb una jornada professional el proper 17 de maig, i en què volem expressar també que el món del càmping es professionalitza i es forma. No anem amb una sabata i una espardenya, sinó el que busquem és dotar de qualitat, i per tant, qualitat també en els nostres professionals. Hi haurà una sèrie, també, parlant del futur, hi haurà unes activitats adreçades als nens, pensades per esplais, que ens dibuixaran el càmping del futur i que, per tant, també viurem una miqueta què esperem més enllà. I així anirem durant tot l'any fent una sèrie d'activitats.
Celebrant, per tant, www.campingstarragona.es, allà tenen tota la informació. Escolta, és una bona manera aquest sorteig, no?, de 40 euros, no?, d'entrada per passar una estoneta, uns dies al càmping. Per cert, volia preguntar, estem a només uns dies que obri Ferrariland. No sé si això aquí també hi teniu l'ull posat, perquè això també portarà un tipus de públic que li pot ser molt interessant el càmping, no?
Així és. Estem expectants, estem molt contents. El divendres Ferrariland obre les seves portes i això ens ajuda a posicionar encara més la zona. Tenim una sort que tenim un territori que és molt ric i molt especial en moltes coses. El que fem als càmpings és aprofitar al màxim aquest territori, dotar-nos també de la qualitat que exigeix estar en un territori tan qualitatiu i, per tant, complementar els nostres clients amb una oferta variada, que surtin dels càmpings també, que coneguin el que hi ha al seu voltant. Ferrariland ens ajuda en aquest posicionament a nivell europeu, a nivell mundial, i per tant ajuda a que hi hagi un focus més pensat en la nostra zona i per tant també clients centroeuropeus molt més propers a la marca Ferrari, que puguin doncs visitar-nos. I el càmping és una opció de vacances que hem de tenir en compte també per a aquests clients.
Doncs vinga, ja saben, que s'han de celebrar aquests 40 anys també de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. La Berta Cabrén és la presidenta. Berta, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut. Torna quan vulguis.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Este año la calzotada en Restaurante El Álamo. Calzots con salsa, longaniza con mongetas, costilla de cordero con guarnición, crema catalana, vino, agua, cava y café por tan solo 32 euros. La calzotada en Restaurante El Álamo. 977-84-62-40. Carretera de Montblanc en Alcover.
Continuem arrere en COPE a Tarragona. És moment de parlar d'emprenedoria al programa. Avui no volem presentar-los un negoci en concret, sinó que volem parlar amb algú que en sap força d'emprendre i de tot el que implica, de la cara més amable i de la que de vegades no ho és tant, tampoc. De fet, ell es dedica a parlar a diari amb molts emprenedors i emprenedores i fa pocs dies ha estat participant a Tarragona dins el programa Youth, que es porta a terme amb Tarragona Impulsa. Ell és el Pedro Olivares, de Salto con Red. Pedro, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica. Gràcies per la invitació.
Gràcies a tu per atendre'ns aquesta estona. Escolta, què diries a algú que vol emprendre un nou negoci, un nou camí? Què li diries? Quin seria el primer consell que li donaries?
Bueno, dir consell és molt, no? Perquè això de donar consells, jo crec que al final cadascú ha de trobar el seu camí. Però vaja, si no hi ha una paraula, això és un embolic. No tenim clar que ens fiquem un embolic. Ara, però ara és un embolic, és a dir, t'ha d'anar a la marxa o t'ha d'agradar ficar-te en embolic.
Sí.
I ara, per exemple, avui no ho he dit, jo i milers d'autònoms tancant el trimestre, no?
Ai, sí.
I això no t'ho explica ningú i et trobes alguna cosa com aquesta i moltes més circumstàncies. Per tant, és bé que vols que sigui un embolic, bueno, que serà un embolic, i que ho fas perquè el teu producte servei penses que ajudarà algú, que li farà la vida més fàcil, més feliç, més alegre, o el que tu vulguis. Clar, això on va parar? Que venim especialment, no?, d'una crisi molt forta, de molta gent que va començar a emprendre per necessitat.
Exacte, sí, sí.
I, escolta, al final havíem d'omplir una nevera i has de trobar les garrofes on sigui. Clar, cada cop més anem trobant que el perfil d'emprenedor ja és un emprenedor que ho fa per vocació, en el sentit de que, per les circumstàncies que siguin, aquí tantes com persones, no vol treballar per un tercer, sinó que vol muntar-se el seu propi negoci. Això vol dir que hi ha molts factors que has de tenir en compte i, per exemple, el programa d'ajut és un programa que ajuda amb això, no?, a saber dins de tots els elements que estan al voltant de muntar la teva empresa i fer-la sostenible i que creixi, i perquè això no va només de muntar el negoci, sinó de que entri més diners del que surten.
De que funcioni, exacte, clar.
Fixa't el màster en finances, no? Al final això va de que entri més diners dels que surten de manera sostenible. Per tant, hi ha molts elements a tenir en compte. Per exemple, el meu expertís, que és l'equip, és, perquè tothom diu que en sap de treballar amb equips i persones, no, per exemple, l'inversor dirà, no, nosaltres invertim en equips. I sembla com fàcil, no? Ens muntem tres i muntem l'empresa. Bueno, s'ha de tenir en compte quines són les expectatives de cadascun, els seus, la visió, els valors, perquè després, a mig camí, no surtin agendes ocultes.
Clar.
I quan dic a mig camí, em refereixo quan venen maldades, o que vindran curves. Això és evident, vindran moments d'incertesa, de dubte, de risc, i hem de tenir molt, 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 molt clar quin és el camí que volem agafar, perquè si no, doncs l'equip s'ha de farà.
Clar, suposo que és molt important saber quan, en aquest cas, parlem d'emprendre una nova aventura empresarial, que hi ha més d'un implicat, no? És la implicació que està disposat a posar-hi cadascú, no? I el nivell de compromís, sí, d'alguna manera.
Doncs, si m'hi ha manica, a més has dit dues paraules clau, no? Que són implicació i compromís. I jo, per diferenciar-les, explico la història del porc i la gallina, no sé si la coneixes.
Doncs no, però t'escolto encantada.
T'explico ràpida. Si un porc i una gallina decideixen muntar un restaurant i arriba el moment de fer el menú. Llavors la gallina, que sempre porta moltes idees i està molt engrescada, doncs no, es troba amb el porc i li diu, escolta, tinc el menú que ens farà triomfar. Diu, és ous amb bacon. Clar, el porc se la queda mirant i diu, bueno, un moment, això hem de parlar. Clar, perquè em sembla molt bé, i posar ous és important, ara ningú això ho negarà. Ara aquí, el bacon surt de la meva cuixa, i això hem de parlar-ho. Això en què es tradueix quan parlem de muntar una empresa? Doncs que hem de diferenciar efectivament qui està implicat per els ous, per entendre'ns,
sí,
qui està compromès, és a dir, qui de veritat li va el negoci per omplir la nevera, o qui de veritat està posant les hores, o el valor, o els diners. Perquè també ens entra una mena de bonisme, que, per exemple, som dos o tres, el cas típic, i anem a muntar la SL i doncs anem al 50% o a terços. Quan potser un només està al 100% i els altres dos estan a temps parcial. O sigui, són aquestes coses que si no ho parlem en el moment i dic, anem a veure, jo què porto, tu què portes, en termes de diners o de coneixements o de contactes, i això hem de posar-ho en un acord, en un paper, perquè si no el porc a la llarga es cremarà. Bueno, a la llarga, vull dir, quan parlem a la llarga amb emprenedors estem parlant de 6 mesos, un any.
Sí, 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 no, a curt termini.
Sí, vaja, quan et previs ja hauran esclatat els problemes, perquè, deies abans, no, és com una recomanació, hi ha una premissa que és molt fàcil ficar algú a la teva empresa, molt senzill, tan fàcil com que, no sé, en mitja hora hem muntat una empresa. Ara, treure'l fora, això ja és una altra història.
Clar.
Per tant, això d'anar regalant participacions, com el que regala Chupa Chups, doncs has d'anar amb compte i s'entén que fas això, perquè tu vols contractar algú, no tens diners, i dius, què faig? Doncs mira, la contrapartida que sigui les accions. Clar, però un cop les hi donades, les participacions, ja ningú m'assegura que aquella persona continuï com a porc. Llavors, es transforma en gallina, jo no el podré fer fora, i especialment si... Bueno, no el puc fer fora si no compro les participacions.
Clar, 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 ja no és tan fàcil.
Clar, quan ve un inversor i diu, bueno, aquest que fa aquí, que té el 15%, no, jo no ho veig aquí en el dia a dia. No, és que a mi ja és que fa un any i ja tenim embolic. Per tant, quan dius això d'implicació i compromís, hem de deixar molt, molt clar que definir que, bueno, quin serà el teu compromís, quin serà el meu, i tot és vàlid, no hi ha cap fórmula, perquè si no hi hagués una fórmula, imagina't, si sapiguéssim la recepta...
Clar, no, sí, cada cas, a més, és un món i depèn, suposo, del tipus de negoci, no? Jo deia al principi, vosaltres a Salto Conred, Pedro, veieu cada dia doncs molts emprenedors i, com dèiem, fa uns dies eres a Tarragona, els vas parlar als joves que estan dins aquest programa, no?, dins del Youth, que es fa amb Tarragona Impulsa, d'aquesta necessitat de definir molt bé què fa cada membre de l'equip?
Sí, exacte. Per exemple, la senyora l'altre dia parlava anava de negociació i resolució de conflictes, perquè també millorar totes les competències que després et faran falta per portar i dirigir gent és fonamental, i això tampoc t'ensenyen on no t'ho trobes, per exemple, a la universitat. I aquesta gestió del conflicte que sortirà, vull dir, pensar que no tindrem conflictes no és ja ni d'ingenus, és temerari,
sí,
perquè això t'ho trobaràs. I tenir aquestes, conèixer les eines, conèixer quin és el teu perfil, el de l'altre, i a partir d'aquí començar a treballar per anar en aquest camí alineat, doncs és bàsic. Mm-hmm. Perquè si té el punt de partida, per exemple, jo puc ser un programador, sabré molt de Dolomeu, ara, quan arriba el moment de fer créixer l'empresa, de que entri més gent, de que l'equip no perdi l'orientació del que estic fent, aquí és on el teu lideratge doncs es veurà com a directiu o líder d'aquest projecte.
Uh-huh. Els dic, per cert, el web de l'empresa d'en Pedro, de Salto Conred, www.saltoconred.com, allà tenen, evidentment, més informació, però, com dic, vosaltres ens ajudeu una mica, no?, ens guieu en aquest camí, en aquesta mena de travesia, que jo a vegades penso que és una travesia, no?, en la que, com deies al principi, hi ha moltes coses que no saps que t'acabaran passant, no?, i és millor que te les expliquin.
Sí, per això també la nostra recomanació és sempre, ara, no podem saber tot, vale, això és evident. Ara, el que sí que podem fer és preguntar-ho tot. I, doncs, és això, apropa't al Centre de Producció Econòmica del teu poble per anar a formació, apunta't un programa com el de Lluç. Hi ha moltíssimes activitats. A tot arreu, dins de poc, tindrem el VIP Barcelona, no, el 10 de maig i el 1 de juny. Vull dir que el que no vol, o el que dius que estic sol, és realment per què vol. Per mm-hmm. opcions d'apropar-te a gent que ja ha passat per aquesta experiència i que més o menys haurà passat el mateix que tu, doncs, bueno, al final el que t'estalviarà seran disgustos, no? Si algú ja t'ho ha explicat, més enllà que cadascú ha de fer el seu camí, eh? Això està clar. Mm-hmm. Però vaja, hi ha elements... És com si ficar... Escolta, si salto del cinquè pis, què em pot passar? Doncs mira, doncs ja saps el que et passarà. Vale? Ara, doncs això és igual. Hi ha coses que si les fas, estàs incrementant el risc que el teu projecte, la teva empresa, no tingui endavant.
Mm-hmm. Hi ha una cosa que jo he estat tafanejant al vostre web, Pedro, que també m'ha semblat molt interessant, independentment de quan et poses a emprendre un negoci, el tema de el canvi de vegades de vida, no? El canvi de a nivell professional, de que tu pots ser que portis 20 anys fent una cosa o 10 dedicant-te al mateix i de cop digues, hosti, vull canviar de vida totalment, no? I aquí jo crec que sí que necessitem també molta ajuda, perquè a mi em sembla una cosa dificilíssima i l'admiro moltíssim de la gent que s'atreveix, no?
Clar, efectivament, perquè al final tots els canvis els fem en un context, i aquest context és doncs, familiar, socioeconòmic, i canviar la teva inèrcia, el teu camí, doncs ni que t'obliguin, vull dir, perquè venim d'uns anys que molta gent l'han obligada a fer un canvi.
A fer un canvi, exacte, sí, sí, a la força.
Alguns ho han agraït, hem dit, ostres, mira, quina sort que vaig tenir que em vam fer fora, però altres, escolta, doncs no, perquè el que sigui canviar no és espontani, necessita un temps, una energia, perquè et torni a passar coses, i clar, com som mestres en fer-nos trampes al solitari.
Sí.
Jo que digo, no? De no veure l'elefant al menjador.
Sí.
Sempre una ajuda externa que t'ajudi això a posar-te al mirall i a veure si el camí que estàs fent és realment el que tu vols o t'estàs deixant portant per l'entorn o pel el típic, no? Si ara el meu pare és advocat, el meu mare és advocat, doncs ara què he d'estudiar jo, no? Doncs dret.
Sí.
Potser la meva il·lusió és, bueno, és una altra. Què passa? Sí, que em trobaré la carrera, que començaré potser a exercir, però el passaran uns anys i em trobaré allà al mig que diré, si això no és el que jo realment m'omple. Que sempre quedem el mateix, no? Al final sí que he d'omplir la nevera, que això és un dels fets que fa que la gent doncs, continua, i quan t'adones, estàs a la mateixa feina fa 15, 20 anys i dius, com he arribat fins aquí? Doncs mira, perquè allò, no? Havia que passar any que empeny.
Sí, a vegades t'absorbeix, no?, el dia a dia i de vegades ens perdem.
Clar, mira, avui ja estem a l'abril, no? Ja hem tancat el primer trimestre. Tots els objectius del gimnàs, del
formar, sí.
De l'anglès, no sé l'objectiu que tenim o que tinguem, però vaja, que un trimestre ja ha volat. Això va molt ràpid i sí que fins i tot estan treballant per un tercer, no et pots permetre estancar-te perquè si no la teva empleabilitat baixarà.
Exacte. Per tant, Pedro, ens aconselles, bueno, ens ho acabes de dir, no?, que la gent que tingui una idea al cap, que tingui el run-run una mica, que s'apropi, per exemple, a Tarragona Impulsa, programes com el Youth, no?, perquè allà ens poden guiar força bé i ajudar-nos una mica, no?
I tant, hi ha molts recursos a disposició, tant públics com privats, i hi ha moltes activitats, mirar el meetup, que es faci també a la teva ciutat, perquè hi ha molts emprenedors que s'ajunten i comparteixen experiències, I sobretot sabent això, que no oblidem al principi, això és un embolic, vale? Igual que ningú deixa de pujar l'Everest sabent que hi ha riscos.
Clar.
Ara sí, busquem un benefici, no? En aquest cas seria pujar a la muntanya, doncs aquí, escolta, muntar una empresa i que sigui sostenible, i també necessito una preparació. I amb aquests vèrtex del triangle he de demanar d'arma.
Doncs, Pedro, t'agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres aquesta estoneta. Quan tornis per Tarragona et convido un dia a venir a l'estudi, continuem parlant. I mentre els recordo el web un altre cop, www.saltoconred.com. Ell és el Pedro Olivares. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Mònica. Un plaer.
Adéu.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Banco de España mejora sus previsiones de crecimiento para este año y también para los siguientes, para el 2018 y el 2019. El organismo defiende que la subida de la inflación es temporal y no debe llevar a aumentos generalizados de los salarios. Belén Miguel.
Tres décimas, concretamente hasta el 2,8% eleva el Banco de España su previsión de crecimiento para este año después de que nuestra economía haya crecido un 0,8% en el primer trimestre, una décima más que a finales del 2016. Un avance que, según el supervisor, se explica por las mejores condiciones financieras y también por la fortaleza del empleo, que sigue, dice, alimentando la demanda interna, aunque esta, advierte, podría ralentizarse a corto plazo. Y es que el repunte de los precios hará que los hogares tengan menos renta. Sin embargo, el Banco de España no es partidario de una subida heterogénea de los salarios, porque ese repunte es coyuntural y, además, recuerda, hay empresas todavía que siguen en pérdidas. Para los dos próximos años, el Banco de España incrementa también sus previsiones, aunque el crecimiento de nuestra economía será más moderado, 2,3% en 2017 y 2,1% en el 2018.
Comité Ejecutivo del Partido Popular Renovado lo hace con la ausencia del presidente murciano, de Pedro Antonio Sánchez, que está en boca de todos. Vamos a situarnos en la sede de ese partido. Ahí está María Daván.
Los varones del partido cierran filas en torno a Pedro Antonio Sánchez y piden esperar a que la justicia se pronuncie. Xavier García Albiol acusaba a Ciudadanos y PSOE de querer conseguir el poder por la puerta de atrás.
A mí me parece que Pedro es una persona honrada. Creo que se le está haciendo una cacería totalmente injusta y lo razonable sería esperar las próximas semanas a ver cuál es la resolución que toma el juez de turno.
Juan Manuel Moreno criticaba por su parte la doble vara de medir de Ciudadanos al comparar lo que hacen en Andalucía con lo que están haciendo en Murcia.
El fiscal general del Estado no ha querido pronunciarse sobre si la Fiscalía de la Audiencia Nacional está investigando a varias empresas. Habla sobre la investigación de las empresas en concreto utilizadas por la Generalitat en sus aspiraciones independentistas. Patricia Rossetti.
José Manuel Maza ni confirma ni desmiente, pero asegura que no puede decir nada porque la investigación está en curso y es en reservada.
Pues mire, simplemente que como se trata de un asunto que está en curso y unas diligencias de la Fiscalía, obviamente, al margen de lo que ha sido la prensa, yo no puedo dar más explicaciones. Y en cualquier caso, que la Fiscalía, como siempre, lo he repetido muchas veces y como se pueden imaginar, está para que se cumpla la ley, es nuestro único objetivo.
El fiscal general del Estado asiste junto al ministro de Justicia y varios consejeros de Interior a una reunión en el Consejo General del Poder Judicial.
Y detenido en Madrid un hombre por ponerle a una joven unos grilletes en plena calle. COPE Madrid, Ángel Correas.
Ocurrió a las 9 de la noche del pasado 13 de marzo, cuando la joven de 21 años estaba esperando un autobús en el distrito de Moratalaz. Aquí en la capital, un agente de la Policía Nacional que acababa de terminar su servicio observó cómo un hombre ponía las esposas a la joven. Aunque iba de paisano, se acercó a ver lo que ocurría y pidió la identificación al sujeto que estaba esposando a la chica. Este sacó una placa de la Guardia Civil que no convenció al agente de policía, quien le detuvo por un delito de detención ilegal. La chica aseguró en comisaría que no conoce de nada al sujeto arrestado y que se le acercó cuando hablaba por el móvil.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola, José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
Hoy nos vais a contar una historia con nombre de mujer. Una mujer a la que el Papa ha hecho un encargo importante. Sácanos ya de dudas.
Bueno, cada año esperamos con cierta curiosidad el nombre de la persona que el Papa elige para escribir las meditaciones de ese impresionante Vía Crucis que se celebra cada Viernes Santo en torno al Coliseo de Roma y que preside el propio pontífice. Es un encargo de los de prestigio. No en vano lo recibieron en su momento unos señores que se llamaban Karol Wojtyła y Joseph Ratzinger, por ejemplo, pero también grandes teólogos, escritores o confesores de la fe. Este año Francisco ha elegido una mujer, lo cual no es completamente novedoso, porque Benedicto XVI ya lo había hecho con una religiosa agustina y con un matrimonio. Pero en esta ocasión Francisco se lo ha pedido a una mujer laica y teóloga, lo cual sí es novedad. Es Anne-Marie Pelletier, que enseña Sagrada Escritura en la Facultad Notre Dame de París y que en 2014 fue galardonada con el premio Ratzinger de Teología. Vamos a contar su perfil dentro de un ratito en el espejo.
En nada, cuando dices un ratito, dices apenas 25 minutos.
Exactamente.
Gracias, José Luis. Hola, José Luis Corrochano.
Hola, Pérez, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
12-0. La verdad que es un partido con un resultado muy llamativo, extraño y que ahora se está investigando. Ese Barça B Eldense, ¿verdad?
Primero contra último del grupo tercero de Segunda División B. Barcelona B 12, Eldense 0. Terminó 8-0 al descanso. Tiempo de juego fue el primero en informar que la junta gestora del club había pedido a la Liga que investigara posible amaño de los futbolistas del equipo alicantino por apuestas. Este es Javier Tebas, presidente de la Liga, esta mañana.
El resultado del descanso fue el que más levantó las ampollas de un 8-0 y se va a mirar porque hay ciertos temas colaterales de un grupo italiano que tiene las pautas de lo que nosotros conocemos que pueden ser indicios de una asociación internacional a la hora de intentar amañar partidos para el tema de las apuestas, ¿no?
Carlos Ganga, últimas noticias sobre el posible amaño.
Según hemos podido saber, el fondo de inversión italiano, que es el que gestiona deportivamente el club, va a presentar hoy mismo pruebas a la Federación Española de Fútbol contra 4 o 6 jugadores que presuntamente habrían participado en las apuestas. Uno de los futbolistas de la plantilla que no jugó, Cheikh Sadd, ha reconocido en RACU que le dijeron que el partido estaba amañado y que sabe quiénes son los implicados. Por su parte, el presidente de la Junta Gestora del Eldense acaba de decir que las apuestas podrían llegar desde Asia.
Es noticia de hace tan solo unos minutos. El jugador de baloncesto del Real Madrid, Andrés Nochoni, ha anunciado por carta en Twitter que a final de temporada se va a retirar. Mañana lo va a hacer público en un acto en el Santiago Bernabéu.
Gracias, Corrochano. Ahora llegamos a la 1:06, así que queda todavía mucho mediodía por contar.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre sí. Claro, yo pienso de que es una marca...
Deja comercial. Ya tu mensaje en el 699-1314.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977-120-115 o a www.casapia.com.
Cuando uno tiene la conciencia tranquila y además la oportunidad...
Nosotros estamos de acuerdo en que hay que aplicar la sentencia.
Hemos desarticulado dos grupos distintos de colombianos.
La baja natalidad. España ocupa el puesto 181 en el...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-3835. 566.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament 8 minuts que passen de la una. Reprenem al migdia COPE Tarragona amb la informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora. Han arribat ja aquest matí els 24 primers interns des de Brians 2 a la presó de Mas d'Enric de Tarragona. Es dona així el tret de sortida al trasllat esglaonat de 450 presos que ompliran el centre penitenciari tarragoní fins al 81% de la seva capacitat. Aquest trasllat gradual es farà fins al mes de setembre. Mas d'Enric, al Catllà, passarà a tenir una ocupació del 37% al 81%. Quedaran lliures 220 places disponibles per repunts de població reclusa. I la xifra del matí són els 13.000 quilos d'aliments recollits aquest cap de setmana en la campanya del Banc d'Aliments i Carrefour als supermercats de Tarragona i Reus, una xifra més que positiva, tot i que la feina de l'entitat no s'atura ni un dia i requereix ajuda constant. El Banc d'Aliments continua ajudant més de 25.000 persones a les comarques de Tarragona. I aquest cap de setmana Tarragona ha donat l'últim adeu a la Sala Trono, tal com la coneixem, després de 14 anys de programació teatral. Gairebé 2.000 persones han vist el seu darrer espectacle i ara el local del carrer Misses Sitges continuarà com a indret d'assaig i de producció mentre troben un nou espai. El director de la Sala Trono és Joan Negrier.
Volíem dintre del casc antic, perquè creiem que dinamitzàvem una part del casc antic que no estava molt dinamitzada, però hem vist que és impossible. O sigui, el casc antic l'hem rastrejat tot i no hi ha cap opció. Llavors ja ens hem obert a la ciutat, on sigui, un lloc, evidentment, que reuneixi les característiques que demanem, amb un encant especial per poder fer teatre de proximitat. Seguim buscant, no parem de treballar per mirar espais nous, públics i privats, això sí, però encara no podem dir que hi hagi res, perquè no tenim res. Jo confio que surti algú.
Estàs informat.
Amb això arribem a la 1:10. Continuem en directe al migdia COPE i ara és moment de parlar de temes immobiliaris. Vinga, continuem al migdia a COPE Tarragona. És dilluns, per tant, ja sabem que em toca rebre un dels col·laboradors habituals del programa i és el Diego Reyes, promotor, constructor, president de l'Associació de Promotors del Tarragones i Apialia. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Así empezando el mes de abril con alegría aquí trabajando en la radio, ¿ves qué bien?
Esperando la Semana Santa.
es verdad que ya estamos a, vamos, aquí está contando los días, ¿no?
Sí, sí.
¿Te podrás además... hacer vacaciones o no?
Voy a dedicarla a la Semana Santa, que tengo el traje de Nazareno preparado.
Hombre, que yo te doy fiesta el Día de la Mona, ¿eh? No te quejarás, que bueno, no te hago venir.
Lo tengo en cuenta.
Que te tocaría, ¿eh? Y no...
Lo tengo en cuenta.
Pero bé, el Diego avui ha vingut amb l'Esteve Martí Pujals, que és president del Col·legi d'Administradors de Finques de la Demarcació de Tarragona. Esteve, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir. Espero que et deixi fer vacances el Diego, tu també, perquè aquí mana ell, ja ho saps, no?
Espero. A més, jo també suposo que es trobarem a la professora.
Oye, com ha de ser, sí, senyor. S'han de complir les tradicions.
Tota la vida.
Però Diego, hoy creo que no has venido a hablarme de la Semana Santa, ¿no?
No.
No.
Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el tema inmobiliario, que es cuando tienes un patrimonio, cómo administras la comunidad y qué valor añadido nos puede dar el administrador de fincas, que creo que es muy importante en una comunidad.
Es muy importante, porque aquí el president de l'Escala, per entendre'ns, no? Que és aquí el que ha de gestionar coses que afecten a tots els veïns, no? Allò de portes en fora de casa nostra. És així, Esteve?
És el responsable.
És el responsable de que estigui tot en ordre, no?
O sigui, és el que representa la comunitat i, per tant, és el responsable en primera persona de les qüestions comunitàries. Després té secretari, vicepresident, administrador, altres, però la figura cabdal d'una comunitat és el president.
Diego.
Importante el señor Cuesta en la comunidad.
Exacto, en esta nuestra comunidad, ¿no?
Importante sí. Porque el tener un buen presidente y una persona que trabaja por la comunidad y que emplea su tiempo y que muchas veces, bueno, yo diría en la mayoría de los casos no reconocido este trabajo que hace por parte de los vecinos y es un trabajo importante, es decir, es el vínculo entre la comunidad y que se gestione bien, ¿eh? Es decir, y emplea su tiempo, su conocimiento y muchas veces es incluso criticado cuando la labor que hace es sin ninguna retribución ni agradecimiento.
Te quería preguntar porque yo creo que ahora esto se ha profesionalizado, ¿no? O sea, quizá profesionalizado de alguna manera, porque supongo que la gent, entre que no cada vegada tenim menys temps, doncs és més fàcil, ¿no? Recorrer a un professional que ens digui, mirin, això de que sigui ara el del segona i després el del tercer primera, no ens funcione.
La llei estableix que tot propietari té el dret i deure de ser president. D'acord? A partir d'aquí, cada comunitat pren les decisions que crec convenient en aquest sentit. Hi ha comunitats que tenim presidents vitalicis, cap problema, funcionen.
Sí.
I hi ha comunitats que aquí toca. I el mateix te toca amb una persona que és doncs, de 80-90 anys, amb una persona que no hi viu, o amb una persona que està llogat. Toca de tot. A partir d'aquí, clar, la recomanació a l'hora de fer la reunió de veïns és dir, home, d'acord, tindrà la responsabilitat, però moltes de les coses no funcionaran si aquella persona no hi és. Que no vol dir que tingui la responsabilitat.
Clar.
Però clar, si no hi viu, tenim un problema, perquè a l'hora de prendre decisions per trobar amb aquella persona es complica. Però la llei només diu que tot propietari té el dret i deure de ser-ho. Visqui o no visqui, sigui gran, sigui de petit, sigui gras, sigui prim, yeah. No diu res de tot això.
I ara a mi m'ha sorgit un dubte, mira, que potser el té gent que ens està escoltant. Si, per exemple, vivim de lloguer, diguéssim, i el propietari del pis en el que jo estic de lloguer se'n desentén, jo com a llogater tinc alguna responsabilitat? És a dir, a mi em pot tocar perquè habito en aquesta casa i jo no puc dir no, és que el pis no és meu?
No.
No, eh?
Com acabo de dir, és el propietari. El llogater hi pot estar doncs, un mes, un any o 10 anys, però està subjecte al contracte d'arrendament.
Exacte.
Qui té, la responsabilitat és el propietari, sempre. Sí.
Diego, dime.
A mí me gustaría que el Esteve nos hiciese una síntesis de el valor añadido que nos da un administrador de fincas a una comunidad. Porque en las comunidades pequeñas, pues bueno, puede que la administración entre los vecinos sea fácil, pero en las comunidades grandes, complicado.
Bueno, a ver, la ley, el libro quinto del Código Civil catalán ya lo pone muy claro, el de l'habitatge de Catalunya también, la figura del administrador es una figura ya reconocida hace años, que en la mayoría o la gran mayoría de comunidades de propietarios pues existe la figura del administrador que al mismo tiempo es el secretario. Como secretario, pues ya sabemos todos que confecciona y asiste a las reuniones, confecciona las actas, las envía, guarda la documentación, expide certificados, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto en el libro quinto, como he dicho, está especificado y puesto en marcha. La figura del secretario en este caso es importante, sobre todo a raíz del libro quinto actual y vigente, que a efectos de certificados de deudas, sabéis todos que cuando alguien ha de vender la propiedad necesita obligatoriamente aportar un certificado de deudas que le expide el secretario, ¿de acuerdo? Si no hay secretario administrador, entonces pues el que haga las funciones es el que deberá, porque el notario se lo pide expresamente y así consta en ley. En caso de no aportar, que es lo que suele suceder en la mayoría de transacciones bancarias, ¿vale? El banco ya lo da por pasado y lo que hace es que el comprador asume que exime al vendedor de aportar este documento, teniendo en cuenta que se supone que está al corriente de pago, ¿no? Bien, si el otro se lo cree y firma, pues adelante, ningún problema. Pero si resulta que hay una deuda, se la tendrá que comer. En todo caso, después repercutirá al vendedor. Pero en principio, esta es una de las principales funciones, entre otras, del secretario. Si entramos... Sí.
Me surge una duda, ¿eh?
Venga.
Es decir, yo compro una vivienda y le pido al vendedor que me aporte el certificado de... perdón, de estar al corriente de pago de las cuotas de comunidad. En todas las comunidades, salvo que sean nuevas comunidades porque son edificios nuevos... Siempre hay una cosa que es bastante odiosa, que se llama derrama.
Ay, sí. Esto es una palabra que no nos acostumbra a gustar, ¿no? Sí.
La derrama. Sí. Y es, pues, no sé, pues yo compro la vivienda, yo qué sé, el 15 de enero, sí. ¿Eh? Y resulta que hay unas obras previstas en la comunidad que se aprobaron el 15 de enero del año anterior, pero vencen el 30 de abril del año siguiente. Y las derramas... Al 15 de enero, pues la vivienda que yo compro las tiene todas pagadas, pero todavía tiene derramas pendientes.
Sí.
¿Quién tiene que pagar estas derramas pendientes?
De entrada, lo que yo evidentemente sugiero es que se pongan de acuerdo, porque en el mismo caso estaría, por ejemplo, el pago del IBI. Sabemos todos que el IBI se paga, depende de ciudades, pero alrededor del mes de abril, mayo, junio. ¿De acuerdo? Claro, cuando compras antes o después, o está pagado o no está pagado, ¿vale? Pero realmente el sujeto obligado es el que lo es a primero de enero. En caso de una derrama pasa lo mismo. Cuando se genera y acuerda aquel acto, es el que está obligado el titular en ese momento. ¿Qué pasa? Que desde ese momento ya tienes la carga. Otra cosa es que se pague en un mes, en dos meses o en tres años. Eso es fórmulas de cobro, pero ya está sujeto. Por tanto, cuando se vaya a comprar, yo por lo menos, o la mayoría de profesionales, lo que hacemos es, a la hora de expedir el certificado, decimos que en la reunión de tal fecha se acordó una derrama de tal importe. A día de hoy está satisfecha hasta este mes, por tanto queda tanto. A partir de ahí, comprador y vendedor se pondrán de acuerdo para si se lo descuenta todo, si solo hasta esa fecha o lo que sea. Pero en principio ponemos que el importe total que tiene esa vivienda o esa finca es de tal importe.
Pendiente, ¿no? Se entiende.
No, la total de repercusión. O sea, si estamos hablando de una obra, me lo invento, de 10.000 y al piso le tocan 1.000 y tiene pagado 400, pues el certificado en principio le dirá que en la reunión de tal fecha se aprobó unas obras que son de tanto dinero, que este piso le corresponden 1.000 euros, que a fecha de hoy tiene abogado mensualmente 400, por lo que le quedan 600.
Que esos 600 entre comprador y vendedor... esto es importante si alguien se encuentra en la situación, claro, ¿no? Que esto hay que acordarlo, hay que dejarlo claro a la hora de comprar la vivienda en cuestión.
Yo entiendo, a mi parecer, yo entiendo que la obligatoriedad de pago tiene que ser del sujeto que adquiere esa deuda, que es el titular de la vivienda, a fecha del acuerdo, desde mi punto de vista.
¿Estamos de acuerdo?
Sería lo lógico, claro, pero esto dependerá del acuerdo individual al que lleguen, ¿no? Los dos particulares.
Totalmente de acuerdo. Es decir... Pero a mí me surge aquí una duda importante, y además es una duda que me viene porque he tenido la experiencia, ¿no? Y es que hay administradores que lo reflejan muy bien y hay administradores que hay que hacer un máster para entender el certificado. Y es así de claro.
¿Eh? Está muy bueno.
Porque bueno, son muy engorrosos.
Como en todas las profesiones hay de todo.
Sí, claro, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Entonces, mi pregunta es, en el supuesto de un error o una dejación por parte del administrador, de no reflejar esa deuda, porque esto me ha pasado a mí, ¿eh? Uh-huh. Es decir, de no reflejar esa deuda en el certificado, ¿quién es responsable de esto?
El que lo emite y firma, está claro.
Vale, pues esto hay que tenerlo muy claro, porque a mí me ha pasado este tema con un administrador que ya no existe, porque se jubiló, y que más que administrar, desadministraba, ¿eh? Porque era un caos lo que hacía.
Pero como ha dicho Esteve...
Sí, hay de todo, hay de todo. No, estoy hablando de los administradores, estoy hablando de este administrador.
Sí.
No, que quede muy claro. Además, yo respeto y tengo en gran valía lo que es el trabajo.
Porque tienes aquí al presidente. Trátamelo bien,
hombre,
Diego,
Y no voy a decir nada en contra. Está clarísimo. Para mí era un tema importante porque genera muchas dudas a la hora de la compraventa de una vivienda.
Diego, yo lo tengo clarísimo. Vamos a ver, si tú expides un certificado y te equivocas, pues eres el responsable y te pedirán cuentas por ello, está claro. Y cuando digo yo, puede ser cualquiera en cualquier situación de la vida. Claro. O sea, si tú te equivocas, pues asumirás las consecuencias que sean. Después mirarás a ver cómo te puedes resarcir. Pero es igual que las compañías de seguros. Si hay un siniestro, te abonarán si estás cubierto. A partir de entonces buscarán a ver a quién pueden recuperar. Entonces, en este caso que tú me dices, vamos, yo recuerdo en una comunidad que administraba yo y, bueno, que administro todavía. Y que, por lo que fuera, un vecino se dirigió al presidente y le dijo, oiga, es que necesito vender, fírmeme aquí, porque los hay que saben por dónde van, conforme estoy al corriente de pago, porque ya sabe que lo pago todo. Y aquel buen hombre dice, pues sí, te firmo. Pues resultó que no estaba al corriente de pago. Entonces, claro, el comprador dice, oiga, yo tengo un certificado. Dice, pues, ¿quién lo ha hecho? Claro, como hay empresas, vamos a decirlo así, que ya tienen impresos hechos y solo toca firmar, pues aquel hombre resulta que debía un dinero. A ver cómo lo arreglamos. Claro, pues el presidente firmó conforme estaba el corriente de pago. No era su trabajo. Uh-huh. Vamos, en todo caso, el secretario o administrador es el que hubiera tenido que firmar y en todo caso el visto bueno del presidente, pero quien lo hacía era... Y ahí tuvimos un problema.
Uh-huh. Es que yo creo que los problemas son varios. A mí, antes de que se nos vaya mucho el tiempo, me gustaría preguntarle a Esteve quins són els problemes més habituals, perquè segurament molta gent es sentirà reflectida ara quan es digues, no? En una comunitat. Acostuma-se sempre per problemes d'aquests? La derrama sempre és el més...
No, la majoria de comunitats els problemes són de convivència. Aquest és el principal. Vull dir, el tracte a les persones és complicat. Cada dia es complica més. Uh-huh. I més avui en dia amb els mitjans que hi ha, en general, televisió, ràdio, premsa, etc, etc.
Que tots saben de tot.
Tothom sap de tot. Què us tinc de dir? Busques a Google i diu esto y esto, o lo que dice sobre todo de Sálvame, bueno, aquello ya va a missa. Entonces, tens problemes, amb això tens problemes. Però és la convivència. Després, evidentment, són els manteniments, filtracions, goteres, tots aquests temes de serveis. Aquest és l'altra, doncs, problemàtica més principal, de manteniments. Mm-hmm. Aquests són els dos grans eixos dels manteniments de comunitat, dels funcionaments d'una comunitat.
A mi m'agradaria a nivell pràctic, no? Si, per exemple, doncs, la gent que ens està escoltant, la majoria, no? Vivim en comunitat, no? En blocs de pisos, i evidentment tots tenim uns drets, però també unes obligacions, no? Que això jo crec que també ho hem de deixar clar, no? Si tenim algun problema, pel que sigui, amb veïns, perquè, doncs, què tu dius, no? Que si una gotera, que si un no sé què, el millor que podem fer és anar, en aquest cas, a l'administrador de les nostres finques i dir, escolti, em passa això, què és el que he de fer, què puc fer?
Mira, jo crec que és el millor, si hi ha administrador, els administradors avui en dia cada dia ens estem convertint en empreses de serveis. Uh-huh. O sigui, empreses de serveis que donen un servei a una comunitat per intentar solucionar els problemes que tenen. Bàsicament, al final, arribarem amb això. Aleshores, intenta solucionar certs problemes. Com dic, els més problemàtics són els de convivència. I al final tens d'agafar, inclús arribar a mediació. A l'Ajuntament de Tarragona, i suposo que altres ajuntaments també, ja tenen un servei de mediació per comunitats de propietaris. Jo he anat una o dues vegades. I problemes que en principi no es resolen, al final, doncs, amb la intervenció de la secció de la Guàrdia Urbana s'arriben a arreglar. Què passa? Que si arriben al jutjat, llavors ja s'ha acabat la mediació, no? Però en situacions ja dures, bueno, es pot arribar amb això. I si no, doncs intentar entre els veïns a veure com s'apadrarà. Però és el més greu que pot passar és això. El de més, bueno, doncs anirem buscant pressupostos. Jo també, vull dir, sempre aconsello a les comunitats tenir un metge de capçalera, com dic
sí?
jo. Sí, sí, home, i tant. Vull dir, jo és una de les coses que no entenc encara, com per exemple l'ITE, no obliguen a les comunitats de propietaris a tindre un tècnic de capçalera. No ho entenc. Vull dir, a veure, estem lluitant, hi ha hagut una crisi important amb el tema immobiliari i les comunitats van del pressupost del paleta de torn i que arregli aquella gotera i al cap de 3 anys torna a sortir. El que s'ha de fer és agafar amb un tècnic que vigili, que vetlli, perquè aquella obra sigui la que s'ha de fer, que es faci bé i amb les garanties corresponents. I això, l'ITE ho passa. Mm-hmm. I sé que m'hi veu a altre sitio, però...
I un tema que a mi me ha sorgido ahora la duda. Si, por ejemplo, nosotros vivimos en una comunidad, digo, que no sé si a ti, por ejemplo, te habrá pasado con algún piso que tengáis alquilado, y tú dices, yo es que aquí hay problemas y el que en teoría es el presidente... Ni está ni se le espera. ¿Qué podemos hacer como vecinos, seamos propietarios o llogaters, no? No sé, quina
rebelión.
Rebelión en la granja, ¿no? ¿Qué hem de fer, Esteve?
No, home, a veure, d'entrada, depende de la situación, ¿no? Hombre, no estamos hablando de situaciones graves. Si fueran situaciones graves, la ley también contempla que primero viene el secretario, viene el administrador o cualquier vecino en un momento dado puede llamar a la Guardia Urbana, llamar a la Chupona, llamar a un tema importante porque se puede degradar la situació de l'edifici, això d'entrada.
No, però parlem de situacions no greus, eh? És a dir, escolta, és que això ja fa 2 mesos que això no s'ha arreglat i aquí ningú fa res. Què podem fer?
No, però hi ha coses que han de seguir un procediment. Vull dir, el que no pots fer és tirar endavant una cosa i després vindran les conseqüències. Per això està el president, per això és important que en una comunitat el president sigui una persona assequible. Ja no dic qui visqui, sinó assequible, perquè jo tinc comunitats que el president no hi viu, el té llogat inclòs. Clar. Però és una persona que està per la labor i que el busques i el trobes. I llavors truca, escolta, hi ha aquest problema. Senyor Joan, escolta, hi ha aquest problema. Què fem? Enviem el serraller, enviem el... Sí, està assabentat del problema, anem, ho arreglem, després vindrà la factura i aquest senyor sap de què va la pel·lícula. Uh-huh. Inclús, n'hi ha molts, la majoria, que inclús van a veure què passa. Val? O hi anem nantros, és igual, depèn de com vagi el tot. Però la interconnexió president-administrador en totes les comunitats jo crec que és el que fa funcionar aquell edifici. Val?
Si no. I quan escuchas la frase esta, pues yo no pago porque a mí no me han arreglado la gotera.
Esto es típico. Esto es típico. Yo he tenido algunos casos de personas que no pagan, pero no pagan de por sí. O sea, así. Entonces, vamos a ver. Lo mismo digo, es un procedimiento. ¿Usted tiene un problema? No se preocupe, porque aquí también entran en funcionamiento las compañías de seguros. Porque vosotros sabéis que la mayoría de compañías de seguros tienen empresas de mantenimiento contratadas. Entonces, cuando hay un siniestro, llamas a la compañía, te envían sus industriales y si estamos cubiertos por la póliza, lo arreglan y ningún problema. ¿Vale? Cuando no está cubierto por la póliza, entonces ya tenemos que coger a los albañiles, fondos, etcétera, etcétera, seguir otro procedimiento. Pero de entrada, pues claro, también es típico el decir, esto lo cubre el seguro, porque las comunidades también se piensan que los seguros lo cubren todo. Y no, los seguros no están para mantener los edificios, están para cubrir siniestros, siniestros, no mantenimientos.
Clar, això va a part, no?, el manteniment.
Totalment.
Perquè llavors, si no has fet un bon manteniment, l'assegurança et pot dir, ep...
No, i més, cada dia més, amb aquest assumpte, perquè ara amb l'ITE encara en tindrem més de liu, baixa tensió, el certificat... Bueno, cada dia t'estan posant més... coses per dir, fes el manteniment, fes el manteniment. Vale.
Tendremos que hablar de este tema más, porque a mí esto de qué pasa cuando alguien no paga, creo que da para un programa entero, Diego.
Bueno, hay gente que es alérgica a esto.
Y conoces unos cuantos, ¿no?
Hay unos cuantos.
Mira, hem de posar el punt final avui, però, com sempre, és moment de l'Immo Consell amb el Diego. Te pongo la careta, que yo sé que ya lo estabas esperando desde que te has sentado.
L'Immo Consell. Per gentilesa, de Pialia, Tarragona.
Contar con un administrador en una comunidad es importantísimo, porque nos da garantía de equilibrio y, sobre todo, de orden.
Mm-hmm. Doncs, escolta, Esteve, pensa setmana... Bueno, d'aquí dues setmanes, quan li torni a tocar el Diego, tornes, que hem de parlar de més temes. Veig Esteve Martí, que és president del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona, i el Diego Reyes també vindràs, no?
Sí, sí, estaré aquí.
Aquí estaràs. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Agrair-vos la invitació.
Gràcies. Gràcies, gràcies.
Si ho pots somiar, ho pots tenir. Amb el gran finançament de MediaMarkt. Finança el 0% d'interès totes les teves compres i fins a 30 mesos a partir de 149 euros a la teva botiga. Finançament vàlid fins al 19 d'abril. TAE 0%, quota mínima de 12 euros o més. Finançament ofert per Banc Cetelem. MediaMarkt Tarragona. Somiar? No. El següent.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Sibarita.
Trenta-tres minuts pràcticament que passen de la una, seguim en directe al migdia a Cope Tarragona i avui estic, a veure, molt ben acompanyada, però deixin-me dir, més sola que la una, perquè ni Ruth Guerrero ni Carlos Montagut. Carlos Montagut, molt bon dia.
Molt bon dia. Bueno, sola, però...
No.
Ja saps que sempre estem en companyia.
Sempre estem en companyia.
Avui, però sempre estem en companyia.
Perdona, jo és que avui, clar, estic aquí amb el nostre protagonista del celler d'avui, que és el Ricard Sebastià, del celler Mas Foraster. Ricard, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
I estem aquí, que ens heu deixat, el Ricard i a mi, la Ruth i tu, avui esteu de tour?
Estem de tour. Avui toca volta. Avui estem... A un esdevent força especial, vull dir, és, bueno, estem al showroom de Vinum Selecció.
Sí.
Vinum Selecció és una empresa d'aquí del Camp de Tarragona, concretament de Reus. Ells se dediquen, bueno, porten tota la vida vinculats al món de la gastronomia i al món del vi, i avui fan el seu showroom, no?, per als seus clients, mostrant tota la gamma de productes que ells tenen amb cartera, que porten tant de vins com amb tema de gastronomia, I bueno, era una ocasió especial per veure l'enfoc de la gastronomia i veure l'enfocament dels productes del vi i del menjar des d'una altra perspectiva, que és la perspectiva de la distribució, no? Hem parlat moltes vegades amb restaurants, hem parlat moltes vegades amb cellers directament o amb empreses directament de la gastronomia, però avui l'enfocament és una mica diferent, no? Empreses que es dediquen a la distribució a tota la província, que és el cas de Vinum Selecció, i bueno, ens acompanya avui l'Anton, que és un dels dos germans propietaris socis de l'empresa.
Exacte, el tenim a l'Anton a l'altra línia de telèfon avui. Això és una trucada, és un party line això avui, eh? Anton,
sí,
Domènech, què tal? Anton, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Moltíssimes gràcies. És veritat, això és molt estrany perquè, Ricard, expliquem-ho a l'audiència, això, el Carlos Montagut i l'Anton estan junts a un altre punt, a Cambrils, no?
Sí, a Cambrils estem.
Ja, i aquí tinc una a cada telèfon. Escolta'm, Anton, em deia el Carlos que sou una empresa, a veure, gran, us dedico a la distribució, però això va començar com un negoci familiar, un colmado, no?
Sí, la meva família prové de tres generacions de venda al menor amb un colmado a Reus, que va anar evolucionant amb el pas del temps i finalment amb el pas dels anys va anar derivant a la distribució de vins locals i personals de la zona a la restauració de la província.
I si jo et dic una adreça, jo crec que et sonarà, us sonarà els dos, tant el Carlos com a l'Anton, si jo et dic carrer d'en Vilà, número 2, de Reus...
Sí.
Que, a tu què et sembla això que et diu, Anton?
Bé, que hi ha un bon amic allà treballant.
No, Carlos, aquesta adreça és important en tot cas per vosaltres dos, tant per l'Anton com per tu, i pel Xavi.
Sí, perquè per a nosaltres és la nostra plataforma actual, és el nostre punt de treball, i a l'Anton perquè li ve de família, no?
Clar.
A aquesta adreça i aquesta ubicació, aquest local.
Uh-huh. Escolta'm, Anton, que avui teniu aquí molts professionals que estan veient les novetats que porteu. No parlem només de vins, caves o licors, no? Molta gastronomia, també.
Sí, bueno, nosaltres portem un ampli ventall de representacions, representem això, doncs, a cellers personals i elaboradors de productes gastronòmics també amb força personalitat. Treballem amb 50 productors diferents i cada productor, doncs, si parlem amb el món del vi, cava, vermut, licors, fa 5-6 productes, estem parlant de que avui estem aquí ensenyant i degustant més de 300 productes d'alcohol, no? De vi, cava, licor, vermut i licors. I llavors també, evidentment, doncs, tot el que fa la línia d'alimentació gourmet, productes d'ànec, productes fumats, formatges de proximitat, cerveses artesanes, patates fregides de qualitat... Bueno, hi ha molta cosa a triar, a recollir i moltes procedències,
clar,
també.
Tot això es pot tastar, Carlos, si no, clar, de què, no, estaries tu...
Efectivament, això, doncs, com comentàvem, és una mostra doncs, per a professionals, vull dir, ells inviten els seus clients de restaurants, botigues especialitzades, on tots tenim l'oportunitat doncs, de poder provar tots els vins de tots els cellers que es representen, com poder provar, com ell dia també, doncs, el tema dels formatges, fumats, productes de gastronomia, no? Uh-huh. I aquí doncs, els professionals tenim l'oportunitat, els professionals que treballem amb aquest cas, amb el Vinum Selecció,
sí,
doncs tenim l'oportunitat de poder provar tota la gamma de productes que ells porten en cartera doncs per a després nosaltres en poder oferir al client final, no? Que és aquesta part que és per al final cap, però per a que es donen aquests sorros doncs per a que es fan, no? Doncs
clar, per descobrir
poder,
nous...
Al final, el client final poder disfrutar...
Descobrir nous productes. Tinc aquí el Ricard del celler de Mas Foraster. Ricard, suposo que vosaltres, com a celler en aquest cas, no? És l'Anton i Vinum Selecció són aquest pas intermig, no? Que us ajuden a donar-vos a conèixer, també.
Exacte, necessites el distribuïdor, que és qui arriba i qui va visitar el restaurador, la botiga, i ell els hi ven els nostres productes.
Clar, és un pas molt important. Escolta'm, digues.
El que fem aquí és donar l'oportunitat al client professional a que busque, compare, i si encuentra algo mejor, cómprelo.
Que no ho trobarà, algo mejor no ho trobarà.
Bueno, potser sí, nosaltres ensenyarem el nostre.
Anton, parla'm, fes-me una avançadilla, alguna novetat que tingueu per aquí en aquest showroom, algun producte que a tu t'hagi creat especialment l'atenció i vas dir quan el vas veure, això ho hem de tenir a Vinum Selecció.
Doncs mira, bàsicament ja aquest és el primer any que creuem fronteres, però no s'han anat a aquell costat, sinó que hem creuat el xarco, l'Atlàntic,
sí,
i estem treballant amb un celler de Xile. Xile és un país que elaboren uns vins molt interessants. També tenim la novetat de que molts cellers, nosaltres treballem amb molt producte local, hi ha sempre molts cellers que per un dia així especial porten vins que no se comercialitzen, són els vins que tenen una barrica, o vins que tenen ells guardats familiarment i que avui doncs poden obrir l'ampolla i repartir-la a 15 persones diferents, no? Són aquests vins, els vins familiars de cada celler. I a part, doncs, noves collites, noves collites que surt de cada vi. En el cas del vermut, doncs, tenim el vermut Mercadal, que presenta el vermut blanc, també a nivell professional. Tenim els... hi ha molts productes.
Moltes coses. Escolta, ara que no ens escolta l'Anton, Carlos, a tu què t'ha cridat més l'atenció del que has pogut veure fins ara? Ui, no et sento, Carlos Montagut. A veure, recol·loca't. No et sentim, Carlos Montagut. Estàvem sentint molt millor l'Antoni. Igual t'has de posar el seu telèfon. Ara sí, ara sí.
Novetats que encara no hem provat són els vins de Xile que hi ha ara l'Antoni, que això ho deixem ara més per al final. El que fem jo i el Javi normalment quan anem a aquests tastos és intentar començar primer fent la degustació de vins blancs i després saltar amb els negres, no? Però bueno, sempre és un plaer poder provar els vins del celler del Coca i Fitó,
sí.
Tots a la seva gamma de blancs, hem provat doncs, també a l'Horto Vins, vull dir, cellers molt propers, a la Terra Alta doncs, el celler Clu, que ho vol tindre la setmana passada,
senyor, mira, la Rosa ens va recomanar al Ricard i amb els Forasters.
Doncs, molt bé, aquí estem amb la Rosa i hem pogut provar doncs, els seus vins. Realment, a més, una oportunitat molt bona, de primer perquè et retrobes amb molts professionals, amb molta gent que coneixes i després de provar els productes que és al cap del que es tracta.
I tot això, o sigui, tu estàs fitxant per portar coses cap a l'Oranget, no?
Sempre s'ha d'anar fitxant i sempre s'ha d'anar disfrutant.
Molt bé, això sempre.
De la nostra paella, que jo sempre diem ja, que som uns privilegiats, no?
La veritat és que sí, aquí teniu la primícia, no?
Que m'agrada molt i de provar coses que realment són molt, molt interessants.
Exacte, doncs escolta, si em vols portar uns d'aquests fumats que deia l'Anton, tens tota la llibertat,
me la guardo aquí a la jaqueta, a la butxaca i t'ho porto.
Tot el que tu vulguis, em pots portar? Jo faig una cata, un control de qualitat i el Ricard em penso que també, que a aquesta hora m'ho ha agafat gana.
Molt bé.
Doncs escolta, Anton, tinc per aquí encara, no?
Sí, diguem.
Escolta, que ha estat un plaer tenir-te en aquest... sé que teniu molta feina, per tant t'agraeixo especialment que ens hagis atès. Tot ho tenen a www.vinumselecció.com. Escolta, convido que vinguis un dia en persona aquí amb el Carlos i ens portes una selecció de productes, què et sembla?
Sí, un dia farem un tast en directe de diferents productes personals.
Vinga, doncs d'algunes d'aquestes novetats de 2017. Convida't, quedes.
Molt bé,
moltes gràcies. Carlos Montagut, passa-t'ho fatal, eh?
No, és una feina molt dura, no sé, estic aquí, és molt dur això, però bueno, ara algo farem de profit, segur.
Passa-t'ho fatal, jo me'n vaig a parlar de vins una estoneta. Per cert, coneixes Mas Foraster?
Coneixo alguna coseta de Mas Foraster, no en profunditat, però sí, alguna coseta he pogut provar ja d'ells.
Doncs mira, després et descarregues el podcast i t'ho escoltes.
I molt bé, perfecte, i acabem de complir la informació de Mas Foraster.
Perfecte, gràcies Carlos, una abraçada.
Gràcies a l'altre.
Adéu.
¿Necesitas gafas nuevas? ¿Lentes de contacto? Frian Glasses. En Frian Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Frian Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Frian Glasses, Centro Comercial El Payol, Local 9, Reus.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
-43 minutes i arribarem al punt de les dues, Ricard. A mi em fan una enveja quan se'n van de tour a tastar vins i a tastar aquí coses de menjar boníssimes, però bé, és part de la feina, no?
Sí, al final és feina, el que passa, bueno, intentes compaginar-ho, no? I és fàcil en aquest cas.
Clar, de fet, ho deies tu ara, no? El tema de la distribució és importantíssima, per aquí passa un celler diferent cada setmana, de vegades són més petitets, més grans, no? Clar, quan ho has de fer tot tu, he de fer el vi, m'he de distribuir, he d'anar a vendre als restaurants, no? Vosaltres, en el vostre cas, de Mas Foraster, clar, com ho feu això? Ho feu tot vosaltres?
No, el tema de la distribució ja fa molts anys que l'externalitzem. Aquí a Tarragona treballem amb Diene Tarragona,
sí,
que està aquí en Reus, de fet,
sí,
i, bueno, i també per les Terres de l'Ebre amb Vilaviniteca.
Clar.
Però si tu haguessis de fer tot, al final no, tens moltes altres feines, des de la vinya, celler, també comercial i altres zones, que no arribaries.
Clar, 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 no? És allò, em dedico a omplir les ampolles o em dedico a una altra cosa?
No, i en són els professionals d'això, i no és només anar a visitar, sinó després s'ha de repartir, s'ha d'anar-hi sovint
i donar
un servei.
Clar, doncs. I donar amb el distribuïdor adequat tampoc deu ser fàcil.
No, no? Al final... Cellers com nosaltres i com a, jo crec com els que estan venint aquí, el que és molt important és que siguin distribuïdors que siguin propers, que puguin explicar el producte, no? Que no vagin només a agafar comandes, sinó que
exacte,
puguin explicar una mica la història que hi ha darrere i el fet diferencial.
Exacte, que puguin explicar qui sou, no? Mm. I de fet, per això t'hem convidat en aquesta ronda de cellers, et va recomanar la Rosa del celler Clua, i dèiem, escolta, explica'm com neix aquest projecte, perquè vosaltres vens de Montblanc, que em sembla que no ho he dit, és un celler familiar, explica'm una mica la vostra història.
Sí, som un celler familiar, som sis persones treballant, tres de la família i tres que treballen amb nosaltres. El projecte, nosaltres només treballem amb vinya pròpia i fa més de 160 anys que tenim documentada vinya i olivera, però va ser el meu tiet amb el meu avi que a principis dels 90 van emprendre aquest projecte. I la primera anyada que vam elaborar va ser l'any 98.
Uh-huh. O sigui, ells es dedicaven d'alguna manera al món del vi, o és allò de a casa s'ha fet tota la vida vi a doll, no?
És una mica de casa s'ha fet tota la vida i s'elaborava alguna cosa pel consum a casa i es venia al raïm. Uh-huh. Es venia al raïm a productors més grans. I a casa el que hi havia era... Bueno, el que jo recordo és granges de porc, granges de gallines i així. Ara tenim un gos i ja està.
I molta vinya, no?
Sí,
molta feina també, perquè vosaltres, a més, jo per cert els dic que el web és www.josepforaster.com, allà tenen més informació. Feu una producció limitada en què controleu tot el procés, no? Diguéssim, des de la vinya fins que està a l'ampolla.
Sí, nosaltres tot el que entra al celler o és vinya pròpia o vinya controlada. I com a vinya controlada vull dir que la cultivem nosaltres, perquè al final el més important d'un vi és la matèria prima, que és el raïm, i el que volem és saber exactament com tractem cada raïm i controlar tot el procés.
Uh-huh. I feu, practiqueu, vaja, agricultura ecològica, és així, cultiu ecològic?
Sí, fa 7 anys ja que fem agricultura ecològica. Nosaltres ho vam començar a fer per filosofia i perquè la Conca Barberà tens molt contrast tèrmic, també tens un vent que et neteja i és relativament fàcil, però creiem que era la millor manera de cultivar la terra. I ara fa 3 anys vam demanar la certificació i el 2017 els vins sortiran, o sigui, el que serà anyada 2017 ja sortirà amb la certificació d'ecològic.
Certificació, que al final això ho diu molts cellers dels que passeu per aquí, tens el segell però jo ho portava fent molts anys.
Sí,
no?
el segell, jo fa 7 anys t'hagués dit que jo no el volia demanar mai, però més aviat a fora cada cop ens el demanaven més. Sí. I després, ara ja me trobo també que aquí també te'l demanen. Clar. Però va començar, bueno, les coses que passen fora acaben passant
al
aquí
final,
també.
Això vol dir, per la gent que no ho sàpiga, doncs que no es fan servir ni herbicides, no? Ni res químic, per entendre'ns, no? En el cultiu d'aquestes vinyes. Parla'm una miqueta dels vins, vinga, perquè teniu una varietat, la veritat és que tenim negre, blanc, rosat, no? Fins i tot un most feu, i jo no sé, aquí hi ha un gran protagonista, que és el Trepat, estem a la Conca de Barberà, evidentment, no? Però hi ha molta varietat. Comença pels que vulguis. Negres, blanc, rosat, el que tu vulguis.
Vale, faig un repàs ràpid.
Un repàs ràpid. Sí, una mica... vinga, va, trio jo. Mira, comencem pels negres.
Vale.
I comencem pel monovarietal, que jo... A mi m'agraden els monovarietals. Teniu aquest 100% Trepat, que és el Josep Foraster Trepat, no?
Sí. Bueno, per nosaltres el Trepat, i cada dia més, és la varietat insigne i més important. Al final hi ha unes 1.100 hectàrees de Trepat al món i 1.000 estan a la Conca de Barberà.
És que això crec que no ho tenim prou en compte, els
no,
consumidors.
És així. I a part fa vins diferents del que estem acostumats, sobretot quan estem parlant de negres, perquè estem al Mediterrani i estem acostumats a vins amb una capa de color, amb colors foscos i amb bastant de tenir, no? Amb bastanta estructura. I el Trepat, el que té és que el color ja ens sorprèn, perquè és un color molt brillant, però més aviat pàl·lid, i això és donat que a la pell no hi ha molt de color, per tant, no, on no n'hi ha, doncs no...
Clar, clar.
No, Així, i al món hi ha molts vins d'aquest color, però aquí no és habitual, i menys amb una varietat que és nostra. I després el que té és, bueno, són vinyes, en el cas del negre són vinyes de més de 50 anys, i l'elaborem amb 7 mesos de criança en barrica, perquè és una varietat molt delicada, molt fina, molt, molt elegant, i el que no volem és que la bota ens emmascari enrere de tota la fruita. Una cosa molt característica del trapat també és el pebre blanc, o sigui, les espècies. Sí. I després, potser el més sorprenent és que quan amb un vi negre, el normal és que als costats de la llengua ens doni hi hagi el taní, que és una mica d'espro.
Exacte.
I el trepat, el que té, si l'elabores bé, és que no en té gens. El que té és molt de sabor, és molt fresc, és molt llarg, et deixa molt el sabor en boca, però no et deixa gens d'espro. I això el fa que, com a maridatge, pugui anar, per exemple, amb una tonyina o un bacallà, amb un arròs o amb un filet, saps? Té una gamma de maridatges molt, molt,
molt
àmplia.
Molt àmplia, no? Per tant, doncs mira, si no el tenen allò localitzat...
No n'hi ha gaires.
No n'hi ha gaires, provem aquest monovarietal de trepat, que recordo un celler que ha passat per aquí que deia, els que fem monovarietals estem una mica bojos, perquè és molt arriscat.
Sí,
final,
bueno,
no?
Clar, te jugues a cada anyada i més amb el trepat que amb negre es cull a finals d'octubre o anyades que collim al novembre. Llavors,
imagina't, no?
El temps ja és un condicionant molt important.
Exacte, pots jugar una mala passada també, no? Haver d'esperar tant.
Sí.
Més,
però bueno, intentem, cada any té la seva tipicitat, però intentem treure el millor cada any.
Per tant, aquest és el monovarietal i després tenim els nanos, el Josep Foraster també criança, que aquí ja tenim cupatges, el Selecció i també les gallinetes, no? Pel que fa negres. Me'n deixo algun?
No, crec que
no. He fet els deures. No? Els nanos, per exemple, seria el més jove?
Sí, els nanos, sí, és, no? Cada un és d'una única vinya i és el vi que elaborem sense fusta, jove, i el que busquem una mica és l'essència de la vinya, la fruita, l'expressivitat, la frescor, vins molt... Amb els nanos són vins molt, molt directes, molt, molt fàcils de beure, molt agradables i que... Que sense tanta complexitat, però molt, molt frescos.
O sigui, si ara algú té curiositat i diu, mira, vull tastar els vins de Mas Forastent, recomanaries començar per uns nanos o anem directament aquí al trepat?
Bueno, per mi el trepat és només especial, però jo crec que els nanos és un vi per començar a beure vi, no? Perquè et comenci a agradar el vi, perquè són vins, al final, els nanos són els capgrossos amb un blanc, li diem nanos, i ho vam ficar per això, perquè són vins divertits, fàcils, alegres, no? com els nanos que treus per la festa major i les diverses festes.
A més, amb les gallinetes sí que m'agradaria destacar que aquí teniu un projecte maco, no? Ja començant per l'etiqueta, que té una història molt, molt maca darrere i solidària. Per tant, vull que me l'expliquis.
Sí, les gallinetes l'elaborem des de 2013 i és un projecte social de col·laborar amb Aprodisca, que és una associació que treballa amb persones discapacitades de la Conca de Barberà, i el que es fa és que, com t'he comentat abans, que el meu avi tenia granges, doncs el nom va venir una mica per aquí, no?
Sí.
per relacionar passat amb present i futur. I aleshores les persones de l'associació ens fan diferents dibuixos, nosaltres en triem un, relacionant sempre gallines i raïm o vi, i aleshores de cada ampolla es donen 30 cèntims a l'associació.
A l'associació, per tant, bé, tenim aquesta etiqueta especial i a més doncs estem col·laborant amb aquesta associació que sempre, escolta, és un valor afegit també al...
Sí, al final jo crec, no?, que hi surt guanyant tothom i el producte també.
Passem als blancs, Ricard, que si no em quedaré sense temps. A veure, què m'expliques dels vostres blancs?
Blancs en fem tres. Hi ha els nanos blancs, que és un macabeu de vinyes de 45 anys que... Com t'he comentat també amb el negre, aquí també busquem un vi que amb nas té molta fruita i en boca és molt, molt fresc i molt fàcil de beure. Després hi ha el Blanc Selecció, que és una garnatxa amb macabeu i un pèl de chardonnay, que en aquest cas està fermentat i criat 7 mesos en barrica, llavors és un blanc més dens, amb més estructura.
Més cos, no?
Sí, i que pots... Mira, l'altre dia vaig obrir una ampolla del 2007 i segueix estant bé. També un vi blanc que evoluciona molt, molt bé amb ampolla. Vale? Ni que ara estem venint 2015, no, ja s'acaba. Però sí, sempre guardes ampolles i pots
també,
veure l'evolució.
Exacte, també s'ha de veure això, no? Com guanya amb els anys dins de l'ampolla.
Exacte, no? Exacte. I després fem el macabeu brisat, que és un blanc però elaborat com un negre. Antigament tot anava dintre...
Perdonat.
Tot anava dintre els cups i s'elaborava amb la pell, amb la brisa, no? I la pell i el pinyol, i el que hem fet és això... triar molt el raïm, perquè només collim el raïm més daurat, més madur, i el macerem durant 22 dies amb pell i pinyol. Aleshores, és un blanc que sobretot és blanc perquè quan li veiem el color el veiem blanc i ens suggestiona molt el color, però si el provéssim amb els ulls tancats té més coses de negre perquè té un cos de negre i una estructura de negre que de blanc.
Clar, és d'aquests que ens enganyaries, no? Una cata a cegues. De fet, si no vaig malament, aquest blanc m'acabeu brisat, s'ha dut el premi millor vi blanc tranquil, no? De la DO, de la Guia Vins d'aquest 2017, no?
Sí, sí, sí.
Per tant, o sigui, aquí l'enhorabona, escolta, un premi molt recent, a més també.
Merci.
I estic veient aquí un rosat 100% trepat també, que aquí, Ricard, som de la Lliga en Defensa del Vi Rosat, en aquest programa.
Sí, costa el rosat.
Costa, però jo crec
però
que...
cada vegada es va venent més, i és veritat que a l'estranger, sobretot als Estats Units i al nord d'Europa, hi ha molta demanda de rosat.
Sí, l'apreciem més que aquí.
Sí,
no?
aquí potser durant uns anys no es va fer tot el bé que s'havia de fer el rosat, era una mica... estic parlant de fa més de 15 anys, sí. Però... era una mica el vi que de lo que sobrava anava al rosat, però ja fa més de 10 anys que s'estan fent grans rosats i són vins d'aperitiu, frescos, agradables, molt de tertúlia, jo crec.
Perfecte. Jo crec que mirar per celebrar la primavera i que ja s'ha instal·lat el bon temps, vi perfecte. O sigui, si tenen curiositat a sobre, trepat. O sigui,
sí,
també
ha de ser trepat.
T'estem la veritat. I aquest most que feu també 100% trepat també m'ha semblat una proposta molt interessant, que no és habitual trobar-ne.
Sí, és trepat 100% i és un mos pasteuritzat, no porta gens de sulfits afegits, ni res, per tant és totalment suc de raïm natural.
Uh-huh. També feu oli,
sí.
Ricard.
Sí, bueno, ens el premsen, no el premsen nosaltres, però és de les nostres pròpies olives, d'oliva arbequina.
I escolta, explica'm una mica, bueno, en general, en tota aquesta varietat de vins que hem parlat, quina producció feu en total, entre tots?
Estem sobre unes 140.000 ampolles.
140.000 ampolles. I d'aquestes 140.000, que és una pregunta que a mi sempre m'agrada molt fer, és quantes queda aquí a casa nostra i quantes se'n va cap a fora?
Bueno, se'n queden bastantes, se'n queden unes 80.000 aquí. Vale? També d'aquestes 80.000, una part també important es ven a Porta de Celler, però nosaltres... evidentment el mercat d'exportació és molt important i s'ha de treballar i és un mercat molt, molt interessant, però creiem que el que tens més segur i el que és més, i on has de donar a conèixer els teus vins és el més, o sigui, a prop de casa,
a casa
teva.
No?
Perquè és el que al final s'afiances més, tens un contracte directe i no és només vendre, sinó on vens i com vens.
Exacte. Doncs vinga, si tenen curiositat, han de descobrir els vins de Mas Forasteus. Podem visitar, a més, que això sempre és molt interessant. Ens feu visita normal, a més esmorzar, maridatges, fins i tot ens doneu l'oportunitat de fer una experiència trepat, no? Aquí, associats amb Cal Maginet de Montblanc, no?
Sí, 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 es podeu quedar a dormir allí.
O sigui, que jo crec que són propostes molt interessants per descobrir, això sempre ho diem, per poder apreciar els vins també és molt interessant veure com ho treballeu, no? I que ens ho expliqueu al celler. Això...
sí, cada vegada l'enoturisme és una cosa que cada vegada genera més interès i la veritat és que ho notem al celler. Estem oberts cada dia, menys Nadal i Cap d'Any.
Sí, cada dia. Millor que reservem, això sí, eh?
Sí, sí, ara ja al principi venia menys gent i no passava res, però ara sí que és tot amb reserva.
Molt bé, doncs aquesta és la nostra proposta. Escolta, els nostres vins d'aquesta setmana són els de Mas Foraster, però et demano, Ricard, abans de marxar, que em recomanis un vi.
Vale, recomano el vi Prohom Garnatxa Blanca del celler Coma d'en Bonet de Gandesa, de la Terra Alta.
Molt bé. Ah, estarà content el Carlos, que és de casa seva. Veus? Això, perfecte. Doncs el Ricard Sebastià del celler Mas Foraster de Montblanc, ha estat un plaer tenir-te aquí, torna quan vulguis, quan tingueu novetats, ja saps.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. I amb això posem el punt i final al programa. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Tornem demà puntualment a les 12:20. Gràcies.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.